Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
En la vida els reporters de guerra els avorreix la vida quotidiana, la vida normal que tenim, per exemple, la resta? Volen salvar el món o salvar-se a si mateixos? Aquestes són només algunes de les preguntes que planteja La Treva, la magnífica obra de teatre que podeu veure a la Villarroel fins al 15 de gener. Però La Treva va molt més enllà. És un espectacle que parla sobre, entre d'altres coses, la vida de parella, sobre el que ens fa sentir vius i sobre com evolucionen els nostres interessos amb el pas dels anys. I per parlar-ne sobre aquesta obra, sobre molts conceptes de l'obra, ens acompanyen des dels seus actors protagonistes, part d'ells, Clara Segura i David Selves. Bona tarda als dos, benvinguts.
Bona tarda.
I el reporter en excedència de La Vanguardia, Plàcid García Planas, que actualment és director del Memorial Democràtic, tot i que pensa, pel que ens deia aquest matí, tornar al reporterisme. Plàcid García Planas, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut als tres. Bueno, primera qüestió, estem sentint la banda sonora, perquè aquesta obra és com una pel·lícula. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Venia a prendre els apunts, perquè jo no guipava, dic, bueno, potser que... No sé com tu fas, que sempre...
És que ella escriu i no s'entén res. No, o sigui, va al teatre i no s'entén res de la seva llengua.
Però sort que ve la Marta i mira, almenys la cosa...
Quan no va al teatre tampoc s'entén.
No, tampoc.
Cal·ligrafia,
Sant Déu. Ja m'ho deia el meu pare sempre, Toni, te n'arrepentiràs de no fer una bona lletra. Mira si me n'arrepenteixo, que no l'entenc, no entenc què escric. Escolteu, a veure, la primera trobada que vareu tenir amb el Plàcid, Clara, David, com va anar aquesta primera trobada? Perquè era abans de fer l'obra, no?
Sí.
Com va anar aquest primer dia?
Era assajos. En els assajos ens va passar que la història, evidentment, ens va atrapar molt, sobretot... Ens atrapava. De les relacions personals, els actors, pues, n'hem treballat d'altres d'obres, però realment no hem fet els que estem fent La Treva, masses obres sobre periodistes, no? Obres de teatre, i menys sobre fotoperiodistes de guerra o reporters de zones en conflicte. I llavors, una miqueta ens faltava tot el que no es veu a l'obra, o sigui, tota la zona de treball, tota la zona... professional d'ells dos, que té unes repercussions molt directes amb aquesta treva que estan fent ells aquest temps mentre ella ha estat ferida, no? I llavors, clar, evidentment necessitàvem fonts d'informació i va ser contactar amb el Plàcid i fer una xerrada on ens vam quedar bastant...
I on la vareu fer, la xerrada, al mateix teatre o on va anar?
Al local d'assajos,
sí.
Home, ens va posar lloc, jo penso que el que va fer, el que ens passa, bueno, jo crec que el que ens li passarà a tothom ara, quan escolti el Plàcid explicant certes coses i és que et cauen els mites a terra, perquè un té un periodista de guerra, no deu ser algú que vol salvar el món, que és un heroi, etc, i de cop i volta ell t'explica les misèries com tot.
I bueno, tot això, perdoneu, queda desenvolupat a l'obra amb el text, no? Plàcid, has estat a les dues guerres del Golf, als Balcans, a l'Afganistan, a l'Orient Mitjà, a Líbia... no sé si abans, o sigui, després d'aquesta xerrada vas veure l'obra, has vist l'obra...
De fet, la xerrada va ser abans.
Sí, sí, per això t'ho pregunto. Si després la vas veure, quines conclusions en vas treure?
De fet, l'obra reflecteix molt bé el que els hi vaig transmetre, els vaig intentar transmetre, i és aquest puntet, i poder, no tan puntet, d'impostura i de soledat que té aquest ofici. La diferència que hi ha entre la imatge que donem i el que som. Hi ha molt l'ego disfressat d'èpica i d'humanitarisme.
Bueno, és que jo, perdona, al text a l'obra hi ha molts moments que queda sorprès. Si et sembla, Marta, per no preguntar-los, perquè és una de les coses que hi ha... en fi, ja és de P3, és de què va l'obra? No,
ho expliquem no,
nosaltres,
no?
Nosaltres,
que
és una cosa que els
estalviem. Ho estalviem.
Per tant, a veure...
No!
Mira, hem estat discutint sobre una qüestió i l'hem retocat...
D'acord. L'hem retallat.
Jo m'hi havia tirat a la piscina i la Kaila m'ha dit, home, això és un spoiler. Dic, vale, doncs tira enrere. Ho hem retallat. A veure, Marta, la sinopsi.
El que podem explicar. L'obra comença quan la Sara, que està interpretada per la Clara Segura, ella és una prestigiosa fotògrafa de guerra, arriba a casa, a Brooklyn, ferida, perquè li esclata una bomba a l'Iraq, això ho podem explicar.
I tant, sí.
I arriba allà, acompanyada per la seva parella, que és el David Selvas, que és el James, amb l'objectiu de prendre's un descans, de desconnectar una mica.
Bueno, el que deia la Clara, una treva.
Una treva. S'han de recuperar. O sigui, han de recuperar-se d'aquestes ferides, perquè una té ferides físiques, l'altra té també ferides psicològiques. I aleshores, en aquesta treva que ells s'agafen, veiem com evoluciona la relació de parella. I veiem com els impacta la relació amb uns bons amics, amb un bon amic que tenen, que és l'editor que ells havien tingut, que tenen encara, és el Richard. Ell es va veure amb una nova nòvia, molt més jove que ell, molt menys culta que ell, molt menys formada. Són molt feliços.
Que és la Mandy.
És la Mandy, i això té un impacte. Ja, fins aquí podem
aquesta
dir.
Aquesta és la nit. Què us sembla?
Molt bé. Molt bé.
Hem fet algun spoiler?
Jo ara aniria a veure aquesta obra de teatre.
Val la pena, eh?
No.
Val la pena.
Val la pena perquè, a més, la Montse també l'ha vist i també hi estem d'acord.
Jo vaig riure i vaig plorar.
Crec que ens passa a tots, sí. David Selvas, tu ets el productor d'aquesta obra, d'aquest espectacle. Com vau redescobrir aquest text?
Aquest text feia temps que donava voltes per Barcelona. Hi ha textos d'aquests que en passen d'un lloc a l'altre. El Julio, quan era director del Romea, li havia arribat. Qui el portava en aquell moment no va trobar finançació. El que sigui, perquè aixecar una obra porta molts anys. I al final nosaltres, mirant fa un parell d'anys, juntament amb Vitor i Focus, que són els altres coproductors, què podíem muntar, doncs ens vam dir, el vam revisar i ens va semblar això, que és una obra que jo crec que és no, el que diu la Montse. Si tu vas al teatre, rius, plores i reflexiones, és que què més vols en una hora i 45 minuts?
Sí, pots arribar a reflexionar tant que pots arribar a plantejar-te canviar de vida, però bé, en tot cas, això
cadascú fa la seva...
Cadascú
carrega amb el seu.
Tu ets a punt d'anar a prendre un whisky una estoneta sol, perquè... Bueno, tornem a la qüestió que ens ocupa. El que deia la Marta Cailà, no? La tornada a casa de dos reporters, no? Plàcid, com és la tornada a casa d'un corresponsal de guerra?
Bueno, depèn del corresponsal, depèn de la guerra.
En el teu cas?
No, en el meu cas, jo al principi, a la primera guerra del Golf, que és la primera guerra que vaig fer, cobrir, em vaig trobar un periodista anglès que quasi bé es jubilava i em va donar una recomanació. Diu, si segueixes amb aquest ofici, que no sigui per tu una addicció. Llavors jo he anat durant 28 anys, he anat anant a la guerra, però no amb prou intensitat o amb prou això per no caure amb l'addicció. Entre altres coses, perquè al final seràs un mal reporter, perquè si al final per viure no pots viure sense la guerra, no et podràs explicar tu mateix, i si no et pots explicar tu mateix, no pots explicar el que els hi passa als altres.
No sé si amb el que explica el Plàcid, amb el text, en aquest cas la Clara i el David, heu arribat a entendre per què pot arribar a generar aquesta addicció als reporters de guerra.
Jo crec que és una entesa una mica cerebral, poc, bueno, com a vegades ens passa, o les coses que no les has viscut, però traslladable a coses que et poden crear addicció, com la teva pròpia feina. Suposo, m'imagino, que la situació, quan has vist certs aspectes humans, no?, que d'alguna manera t'han xocat, suposo que no és tan fàcil tancar els ulls i fer veure que no els has vist, no?, dic jo, i suposo que aquí comences a generar una màquina de necessitar abarcar llocs més recòndits on...
Que és una mica el que li passa a el teu personal, el personatge que interpretes, no?, que està, diríem, enganxada al reporterisme de guerra, no?
Sí, o a la utilitat que ell en fa de tot això, no?, de dir que es creu una mica imprescindible, perquè al moment que ell li diu... Què passa? Que penses que ningú seguirà cobrint aquestes històries, no? Algú, i ella diu, bueno, algú ho ha de fer, no?
És el que deia fa un moment al Plàcid, sí, no? Aquest ego del reportatge.
Una vegada li vaig preguntar al Tomàs Alcoverro,
sí.
Dic, per què anem a les guerres? I em va respondre, perquè ens estimin més.
I una mica, o sigui, sí?
Supleix una carència interna. Clar, també depèn de les carències de cada un, no? Tothom té una carència.
Perquè la guerra a Plàcid genera addicció?
I tant.
Genera addicció.
I tant, però és com una pel·lícula. Llavors arribes aquí i t'avorreixes.
Escolta, perdona.
O sigui, perdona, però és que això, en el text de l'obra, ja per no fer spoilers, però queda reflectit, és a dir, aquesta addicció de voler tornar a la guerra, no? O sigui...
Sí, sí, sí.
Ja, però és per l'adrenalina? O sigui, és perquè allà descarregues molta adrenalina i després aquí tot és massa plàcid o...
Massa plàcid.
Massa plàcid. Plàcid que s'hi aplanes?
Sí, hi ha una mica de tot, eh? L'adrenalina, el... insisteixo, una buidor d'explicar-te la vida que ja potser no tens temps per pensar en això o te l'explica la mateixa Pol. En tot cas, a mi el personatge que em fascina de l'obra sou vosaltres dos, però és la Mandy, aquesta nena suposadament tonteta que acaba posant a tothom al seu lloc. I estic convençut de que més d'un reporter de... perquè no estem parlant de fotògrafs de guerra, sinó també dels que escriuen la guerra, dels interlocutors que s'eleven com a interlocutors del dolor. Segur que més d'un ha vingut d'estrangis a veure-us i també ha pres les seves pròpies conclusions.
Jo veient l'obra em va recordar molt, no sé si l'heu vist, a la pel·lícula Antirraustil, d'aquest artificier nord-americà que justament treballa a l'Iraq i quan torna a casa, sí, torna amb la família, amb les nenes, i un dia s'adona que no pot viure més allà amb aquella tranquil·litat, sinó que ha de tornar. I és un artificier, i és un home que es juga la vida cada dia, no? I em recordava molt, no?, aquesta sensació que desprèn l'obra, sobretot de la Clara, no? De necessito...
Sí, hi ha una altra pel·li també, que és Mil veces buenas noches, o Thousand Times Good Night, o alguna cosa així, que és de la Juliette Binoche, que també és fotoperiodista.
Sí, sí, aquesta va ser.
I que ella té el hàndicap, que a part té família, vull dir que ella té filles i, bueno, hi ha un moment molt dur, trobo, a la pel·li, que ella ha de triar entre salvar la filla d'alguna manera o marxar amb la filla perquè s'emporta la nena en una zona de conflicte, una cosa aparentment tranquil·la, o fer fotos quan entren uns guerrers en un camp de refugiats i la tia tria la foto, eh?
Sí, sí.
Bueno, però no hem de deixar de parlar de l'ego, que no hem parlat d'ell.
Bueno, ara volia entrar en això, no? Hi ha un moment en què la Mandy, que tu fa un moment subratllaves que és un que aquest matí parlant de l'obra amb la Marta Aguilar dèiem, és que la Mandy és molt important, tot i que en un primer moment no t'ho sembli, no? Exactament. Perquè la Mandy li recrimina a la Sara, en aquest cas a la Clara, com va poder fer una foto d'un nen morint entre els braços de la seva mare, i ella i li diu la Mandy, com és que no vas fer res, no? I ella es defensa dient que aquell nen hauria mort igualment i que la càmera és allò per enregistrar la vida, no per modificar-la.
A veure.
I aquí, Plàcid, m'agradaria preguntar-te el paper dels fotoperiodistes o dels periodistes en guerra que a vegades ens envien o ens fan veure imatges que sense ells no ho veuríem, però que ells s'erigeixen també com gràcies a ells que ho veiem, no?
Quan un fotògraf, i quan parlo fotògraf puc parlar del que escriu, tots els que s'eleven com a interlocutors del dolor, enquadra un drama que és de l'altre. Perquè aquí hi ha un xoc entre l'amor propi i el dolor aliè. L'emmarca estèticament, sempre estèticament, i fa clic en el dolor de l'altre. Amb quina intenció... O sigui, amb què pensen? Amb aquell nen que està en una platja, i amb quin tant per cent de quan fan el clic pensen en el premi?
Mm-hmm. Però tu, o sigui, tu creus que arriba a aquests nivells d'ego?
Bueno, no, i tant. I
sí.
Tant, home. A la...
Doncs això, perdona, que dius, és molt pervers, eh?
Mira,
amb el dolor dels altres, anar a buscar el teu propi ego, el teu propi benefici, el teu protagonisme.
Mira, un fotògraf amic meu, que estava cobrint a les illes gregues tot l'èxode que venien,
sí.
Em va dir que hi havia fotoperiodistes, en aquest cas, que pagaven 90 euros i 100 euros a pescadors perquè si localitzaven un cadàver els avisés i no avisessin els altres periodistes. O hi ha un fotògraf de Reuters i un altre molt famós que fa un any així es van estomacar enmig de la cua aquesta de refugiats,
sí.
Ajuda d'entrar cap pels Balcans, perquè un anava a fer la foto, aquest que era més estrella, nord-americà, i un altre Reuters es va interposar enmig de la foto. I llavors li diu, vés-te'n, a l'altre no em vull apartar. I van acabar estomacant-se i fent plorar un nano que hi havia allà al davant, refugiat. O Jo no ho he vist, però m'ho expliquen, em va explicar un amic meu, per exemple, veiem un d'això, fent-los refugiats que estaven dormint, fent-los canviar, els despertaven, els feien canviar de posició, perquè en funció de la llum del sol la foto era més bonica. Això passa.
Però això són alguns casos, deu haver-hi també reporters de guerra, m'imagino, que van a fer una feina de dir, escolta, això ho ha de saber el món. El que està passant aquí...
És evident.
Hi ha els dos, diríem,
bueno,
els dos perfils,
aquest no? És el debat de l'obra, no?
És el debat de l'obra. És a dir,
és el debat de l'obra.
Depèn de la persona, no parlem només de fotògrafs, eh? Parlem
però,
dels que escriuen, també.
Jo crec que també... Perdó, acaba.
No, dic, depèn de cada un, tindrà una intensitat diferent. Jo l'únic que vull posar sobre la taula és que el tema de l'ego mai se'n parla, i és molt important. I si no, aneu aquí a Perpinyà, i veureu com del festival aquest de fotografia. És una passarel·la de drag queens a la fotografia. Aneu-hi.
I Plàcid.
No és fort, ja us ho hem dit. Ai, ja us ho hem dit que anava fort.
Bueno, és que ja m'ho ha advertit la Marta Cailà, diu, ui, el Plàcid, en fi, diu coses que jo fins ara no havia sentit. Per tant, aquestes exposicions, per exemple, del fotoprès, allò del fotoperíode, que són d'algunes fotografies, són... Tu creus que n'hi ha moltes que és... pel lluïment personal.
I tant.
No per demostrar, no per fer veure a la gent...
No, 100%. L'altre dia estava amb un fotògraf. Clar, al final és que la gent et diu en privat el que no diu en públic. I em deia, em feia aquesta reflexió, diu, Plàcid, si no poséssim el nostre nom, ho faríem? Si el nostre nom no sortís com a autor de la foto i mai ningú sabés
qui va fer la foto,
nom, ho faríem? Cada un... És a dir, no es pot aplicar la mateixa resposta a cada un. Jo l'únic que poso sobre la taula, i en el fons tots ho saben, i la Mandy ho diu a l'obra, és que hi ha un element que no podem obviar, que és l'ego, que no és dolent per se, perquè el món al final el mou l'ego, tots vosaltres aquí triomfant a la ràdio, però el que passa és que el que s'ha de fer és acceptar que existeix, i no disfressar-lo 100% d'èpica i d'humanitarisme. He viscut 28 anys en aquest món, i ho he vist.
També hi ha la part empresarial, no?, també, que és una de les coses que també hem parlat bastant.
Que també surt a l'obra.
Surt a l'obra, que el periodisme cada vegada, no?, cada vegada està menys recolzat, cada vegada socialment, aquests dies, no?, que com a llocs on la societat reconeix quan són els metges i són els professors, per exemple, els periodistes, que és l'altre gran lloc, no?, per demostrar i per fer que una democràcia sigui sana, hi ha molta gent que li interessa que no treballin en bones condicions, no?, que hi ha molts poders allà dintre que fan que un periodista no se'n vagi a la guerra i tingui mitjans per treballar bé, se li demanen uns minutatges concrets, se li demanen no parar, ens explicava el Nico de TV3 també.
Sí, el Nicolás Valle.
El Nicolás Valle ens explicava que ell havia anat i que una de les coses boniques és no intercedir en la vida d'allò que estàs gravant i això vol dir un temps i parlar amb la gent i que segueixin i que hi ha gent i càmeres que arriben allà i els diuen prepara'm el TIA ràpid que haig de gravar i estàs modificant la realitat que diu la...
Totalment.
I això vol dir que tampoc treballen amb unes condicions òptimes perquè puguem
ser
informats.
Per poder informar...
I nosaltres poder triar, fer les nostres decisions com a ciutadans suposadament lliures.
I des del respecte, no?, una miqueta, suposo que aquesta pressa, aquesta reducció de costos a nivell global en moltes coses, fa que va en detriment, evidentment, al final de la informació i del receptor, perquè és que llegirà això, no?
Bueno, hi ha un grapat de corresponsals...
I la seguretat d'ells, també.
Sí, no, dic, hi ha un grapat de corresponsals que informen de... que cobreixen Amèrica Llatina i parlen d'un succés que ha passat a doncs, Argentina i fan la informació des de...
Des de
o sigui, no sé, per... anava a posar un exemple d'ara, però no he volgut ser més... Però és igual, la fan des de un altre punt. O, per exemple, Cròniques de Terratrèmols del Japó i la crònica te la fan des de Xina.
Però sí. La Llons diu a la ràdio, el nostre corresponsal a l'àrea.
Sí.
A l'àrea.
A mi ja hauria.
Sí, ja ho abarquem tot.
Escolta, parlaves del Nicolás Valle, que vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo, i que va fer un llibre també de reporter de guerra, i deia que aquests reporters acaben amb el drunk, divorced, depressed. És a dir, beguts, divorciats i depressius. I estaries d'acord amb aquesta definició del reporter de guerra?
Sí, però amb diferents intensitats.
A veure.
Amb diferents intensitats.
Perquè vols...
No, perquè el
Nicolás... No, el Nicolás Valle...
Sí, però hi ha molts que s'han divorciat que mai han anat a la guerra, també.
I molts que veuen que tampoc.
És curiós, per cert, que estàvem parlant d'aquestes imatges on hi ha tant d'ego. A l'obra no en veiem ni una.
Jo crec que és un dels encerts, no?
Però això surt? O sigui, això m'ha estat una aportació vostra o sortia ja per guió de l'obra?
El text no hi era, el text... i el Julio tenia claríssim que no, que no
podíem
ensenyar.
El text no diu cap moment si hi ha unes projeccions de les fotos que fa ella. I és cert que a la italiana és molt fàcil no ensenyar-les, perquè el moment que mira l'ordinador, si el tens d'esquena al públic, és molt fàcil, però crec que el Julio també va reafirmar molt això, que tenim tantes imatges, estem tan bombardejats d'imatges que ens podem imaginar qualsevol de les imatges que ells veuen, i que més la potència, crec, de parlar d'uns fotògrafs és que no hi hagi en un moment cap imatge.
Però sí que surten, eh? Saps on surten? A les vostres cares.
Sí, sí, però sí, clar, cadascú es fa la seva imatge, i això està bé.
Sí, però... teatre.
Escolta, no desvetllarem molt text, però, en fi, no farem espòilers, però sí que parleu dels fixers. Sí. Això és una cosa que molta gent no sap què és, no? Expliqueu-nos que el fixer, que té un paper en aquest cas important, un paper important a l'obra, què és un fixer? A veure, Plàcid.
Un fixer és un local, una persona del lloc on vas, que pot ser periodista o no i que t'ajuda en tot. Vas amb la traducció, amb el consultor, amb l'entrevista, a trampejar una situació, i tenir un bon fixer al final és essencial. Sempre darrere d'un gran reportatge, quasi bé sempre, hi ha també un gran fixer.
I se'ls cita a ells? O sigui, quan... Si ells són tan importants i aconsegueixen les fonts, com ara l'Àfrica Pallero, no? Quan tanca una entrevista, que es parla, no? De la producció.
Seria la fixer.
Seria la nostra fixer.
El pots citar, però més que citar-lo, perquè seria com un element estrany a la crònica, el que pots fer és estimar-lo, tractar-lo bé, pagar-li bé. I quan tornes aquí, no oblidar-lo.
És que ell es queda allà, no? Clar, tu tornes, però ell es queda...
No feis spoilers,
No, dic un fixer, es queda vivint sí. El drama quan tu has marxat.
I aquest és el gran... És a dir, aquí els grans herois, si tenim que parlar d'èpica, l'èpica l'hauríem de situar en els periodistes iraquians, sirians, que no fan com nosaltres, que anem de turista
tres dies,
tornem. És a dir, que allà tenen la seva vida, d'allà no surten, i el que fotografien és i escriuen és el seu país.
I quan deies que els fixers se'ls ha de pagar bé, se'ls ha d'estimar, se'ls ha de respectar, en general es fa o no? O sigui, se'ls mima, els fixers? Els periodistes d'aquí?
Bueno, depèn de cada un, també. Ja. Hi ha gent que els maltracta, hi ha gent que és com els...
Clar, com tots, no?
Les parelles, sí.
I, perdona, Plàcid, és que això també em va quedar molt impactada del que tu vas dir un dia a la xerrada, que vas dir la guerra clarament és un negoci, no? I, per exemple, en situacions de conflicte, 3 dies abans que estalli el conflicte, el fixer val tant, i estalla el conflicte i el preu del fixer es pot...
Baixa, oferta i demanda. Sí.
Això és fort, vull dir que, bueno, és fort.
Sí, és
fort entendre
no?
La guerra com un negoci.
Que tot és un negoci.
No? Com pitjor està el teu país, més cobres tu.
És que ara m'ha vingut al cap. Això del negoci, això també passa als mitjans de comunicació, per exemple, en qüestions de telecomunicacions. O sigui, no és el mateix preu un satèl·lit sense conflicte que un satèl·lit amb conflicte.
Què vols dir, això, ara?
Bueno, pues que es fa negoci. És que el dir que la guerra és un negoci també és un negoci el fet de contractar o de tenir unes hores de cobertura de segons quins conflictes,
sí,
que això... si no hi ha conflicte valen un preu i si hi ha un conflicte en val un altre. Vull dir que aquí, com deia el Plàcid, al final tot es converteix en un negoci d'aquella guerra, d'aquell conflicte, no?
Probablement això passava més abans. A Sarajevo només podies anar un parell de satèl·lits d'agència a transmetre, no hi havia mòbils... I llavors, clar, s'aprofitaven i era caríssim.
Clar, per això t'ho dic.
Sí, jo vull dir, la factura que els va arribar a l'avantguàrdia de 3 setmanes, però jo, fins que no va arribar la factura, estava collonit. I poder ara passa menys. El fet, de totes maneres, és que ara és molt més fàcil transmetre, perquè ara des d'un mòbil, ja, un satèl·lit fot 20 o 30 anys i era... És complicat.
Hi ha molta gent que la deu dir, home, quina obra deu ser això, d'una obra sessuda, deu ser una espessor. No, al contrari, és una obra de teatre on també surten molts moments de parella, de discussió entre amics, que són molt, molt divertits.
I rius, o sigui, a veure, és el que deia la Montse, rius i plores,
sí.
Hi ha molts moments de comèdia. Però és veritat que surts de l'obra donant moltes voltes a temes també personals, no només de la professió del periodisme, que sí, també personals, de la vida de parella, de... Això... Vosaltres, no sé si quan sortiu del teatre us espera gent per dir... Per...
Sabem que algú li ha demanat matrimoni a algú altre després de la funció. Sí.
I algú que s'està plantejant separar-se no vol que el marit vagi a veure-la, per exemple.
Sí, també, també. Gent que no vull que el meu marit vingui aquí a veure això.
Per què?
Bueno, perquè jo crec que és una obra que parla també de l'honestedat. No gent que arriba a un moment de la seva vida que ja veus que això no és un assaig general, sinó que això va en sèrio, n'hi ha una i prou per viure, i que han de prendre decisions honestament i per molt que s'estimin, mirar-se als ulls i dir-se les coses de veritat, no? I les coses de veritat fan mal a vegades, però ajuden a créixer i a ser i a estar, no? A estar més en pau amb un mateix.
Sí. I després com evolucionen els camins, també? Perquè hi ha l'exemple del Richard, que és aquest editor...
M'ha agradat molt aquesta
amic
frase.
Amic d'ells...
Eh?
Sí,
que... Ramon Madaula,
enorme.
Que ja l'he definit jo com, ho he dit abans amb micro tancat, però després d'aquesta hora dic que aquest és el Darín català.
Això li encantarà.
Li agradarà moltíssim.
No és el Darín català. És que jo havies dit, bueno, és que el veia tan... Dic, hosti, és que sembla que... O sigui, cap a, tens la sensació d'aquell actor que fa el, sense esforç, el natural.
Natural.
I el Richard va amb la seva parella, la Mandy. També fantàsticament interpretada per la Nina Riera, brutal. I ell defensa el per què està amb aquesta noia tan jove. I la compara amb una antiga parella que havia tingut, que era molt elevada i molt culta. I ell diu, a la merda la brillantor, jo vull una cosa més simple.
Per una vegada.
Per una vegada.
És que em va encantar això, eh? Ell sempre busques una dona que sàpiga, que tingui... Que... I ell ja arriba un punt que diu, no, escolta...
Deixeu-vos de tonteria.
I vaig aquí amb una dona amb la que m'ho passo bé, no?
Total. Ell hi ha un moment que diu, triar un restaurant era com resoldre un problema de física quàntica, no? Perquè no, perquè aquest...
Però és que, perdona, quantes parelles ens passa de... A quin restaurant anem? Anem aquí. Ui, no, perquè l'altre dia... No, anem a l'altre. I comences a plantejar-te de on vas, quin vas... I clar, en aquest cas, diu, escolta, ho hem...
Més fàcil.
Ho plantegem d'una altra manera, no?
Sí,
escolta,
sí.
Els diàlegs hi ha un moment que parleu els quatre a l'hora, que feu un diàleg allò entre... Allò és molt difícil d'aconseguir al teatre?
Allò té una certa dificultat, sobretot.
Però allò és fantàstic, eh?
És fantàstic. És molt, seria és com molt un, gustós
és com,
de fer.
És com un cànon musical.
És molt gustós de fer i començar... Vinga, va, anem a fer l'argentino, perquè això els argentins
exacte,
ho fan molt.
Exacte, els argentins ho fan però, bestial, això. Però surt
també,
molt bé, eh?
Sí, sí, però nosaltres també vam... Ens passa que ens emborratxem els actors de parlar tots alhora, que a vegades ho fem tant que van, diem les coses abans que ens les preguntin, saps què vull dir? Clar, perquè... I llavors també... Vull dir que
ja ens
passat,
sabem.
Clar.
Ja ens ho sabem, que si dic això diràs
no
ho altre.
Dir, exacte,
però
ja,
com
ja
es fa? O sigui, que assageu quan heu de baixar el volum perquè se senti el que diu... O sigui, saps què vull dir? No sé si m'explico.
Ah, perquè parlem els quatre
alhora. I en canvi tu entens això... perfectament el que diu un i el que diu l'altre. Aleshores, un ha de baixar el volum perquè l'altre se'l sent. No sé com ho feu.
No, però això reconec que en el fons és molt tècnic i és de les que sempre hem acabat passant. Sempre quan passem text, per exemple, si ve diumenge, comencem dimecres a treballar, normalment
avui
sempre
va passar...
Avui passarem text, avui anirem a la del sub, a la de la boda, bueno, perdó, a la de la d'això, sí.
La
festa.
La celebració. Que la munteu i desfeu, que escolta,
sí, sí.
Un periquet.
Sí, sí. Però són d'aquelles tècniques, sobretot. Sobretot que són d'aquelles venga, i que sempre hi ha alguna pausa de dir, qui li toca? Ai, abans algú fa una pausa rara i penso, merda, em tocava amb mi.
No, no, però passa, és fantàstic. Escolta, David, tu explotes, hi ha un moment que fa, un moment que tens un punt etílic, sí. No? És molt difícil fer el borratxo ben fet.
Molt bé, eh? Molt
per
bé.
Això dic, per això dic,
no,
jo perquè clar, tothom fa el borratxo...
Jo em quedo allà, eh?
Jo crec que...
No fas un borratxo, fas un home torradet, no?
Home, algun dia que ho havíem pujat una mica, el Julio, llavors venia que el Julio és com... Potser no cal tant, eh? Potser una mica...
No, però és que és molt difícil.
Sí,
però... Perquè és arribar al punt que te'l creguis.
Però jo crec el que li passa el que a mi m'encanta del Jamie és que comença molt tranquil·lament però realment va obrint-se a poc a poc i és un dels grans generadors de conflictes. És a dir, si ell li digués que sí tota la Sara com fins aleshores han fet segurament i també diu que sí perquè ell vol fer el que fa, no? La seva presa
junts. Faig espòilers, eh?
No, tot i que ell sí que últimament anem veient que ell ja ha dit que igual podíem parar, igual podíem tenir algun fill, alguna... Passen coses allà, no? Però de cop i volta l'home decideix que sí. Doncs tot això fa que a poc a poc... Per què ho deia, això?
No, perquè et preguntava... Ah, sí,
hi ha un moment que com a actor i has de ser en els cavalls una mica. Vull dir que hi ha un moment que l'obra, quan no surts d'escena, hi ha algo que se't va acumulant. Hi ha com a persona, no? Si tu tens un mal dia, si vas tenint un mal dia, al final segurament acabaràs rebentant i qui trobi les 8, pobre d'ell.
Sí, passa. Quan
passa això.
Casa,
pues com a actor això també passa. Hi ha un moment que si ja estàs enxufat, que les coses comencen a anar i tenen un sentit i s'omplen de sentit a l'escenari també, no? Moltes vegades.
No, tot, perquè clar, he vist infinitat de gent que fa de borratxo i és patètic.
Fatal.
Escolta, hi ha una cosa que us hem de felicitar, en aquest cas el Manrique, suposo. Qui fa la selecció musical?
El Manrique.
I el Damien
Masiers.
Doncs escolta, deixa'm dir que el trobaran la banda sonora, perquè sí. És com una pel·lícula.
Ja l'hem penjada.
La banda sonora d'aquesta obra
a
l'Spotify i que descobreixes cançons realment magnífiques, sí. I que estan molt ben trobades. La música és molt important a l'obra, no?
El Manrique ho cuida sempre molt.
Sí. Bueno, jo crec que també ens agrada explicar les coses amb tots els elements que tenim per explicar-les, no? I si la música, per la nostra generació és importantíssima, no?
Sí, i la música i l'espai sonor també, sí. Crec que és important, perquè com que aquí la guerra no la veus, però sí que la sents. Hi ha moments que sents, a part del brunzit de Nova York constant, d'un tren, d'una ambulància, d'un gos, que veus la ciutat, sents també moments de càmeres, una explosió, vull dir que això és molt... El Damien amb això és com un sibarita del so i li encanta estar allà i anar posant efectes i de cop tu...
No, des que de seguida entres a l'obra
i segueixes fins al final.
Ja per acabar, Plàcid, aquest proper mes de gener publicaràs un llibre amb un gran fotògraf que i recomano la gent que vagi a veure aquesta obra, que es fixi, perquè a vegades la gent surt amb unes preses del teatre que dius, escolti...
Sí, és veritat.
No corri.
La gent surt corrent, no corri.
El pàrquing...
Esteu de sort que no és el Camp Nou, perquè la gent, quan falten 15 minuts, ja marxa. Vull dir que, a vegades...
Sort que encara no hem acabat així amb
el teatre. Per això dic que, quan falten 15 minuts pel final, la gent que marxa, perquè té el cotxe mal aparcat, que s'esperin.
Però hi ha gent que comencen a aplaudir i marxen, també. Suposo que ho veieu, això. Que sí?
Jo començo al pàrquing.
Doncs a la sortida, just on està el bar de la Villarroel, hi ha les fotografies penjades d'un gran professional, que és el Guillermo Cervera, I hi ha una fotografia que té molt a veure amb el llibre que publicarà el Plàcid amb aquest fotògraf el mes de gener. Explica'ns el que puguis d'aquest projecte.
El llibre es diu La guerra és una piscina i, bueno, tot i que bé, hi ha una foto d'una piscina de Kabul que sempre ens ha obsessionat, en el Guillermo i a mi, que Guillermo va portar una càmera submarina d'aquest pont mullar i va fer una foto de nois banyant-se a la piscina. I aquesta és una foto profundament de guerra, perquè en aquesta piscina, durant l'època dels talibans, la tenien buida i des d'aquest mateix trampolí llançaven a les dones acusades d'adulteri.
Sense aigua.
El seu cos esclatés a baix. I han dit que si tornen al poder, tornaran a buidar-ne. I sempre ell i jo ens ha obsessionat aquesta piscina. A més, es diu La guerra és una piscina, no tant, també, per aquesta foto que surt de tot el llibre, sinó per una frase que el Franz Kafka va escriure el 2 d'agost de 1914 en el seu diari, que diu: Alemanya ha declarat la guerra a Rússia, per la tarda anada.
Serà el gener, no?
Gener.
Doncs escolta, el gener ja et convidarem per comentar la jugada. Felicitau-vos per l'obra. Crec que és un dels èxits de la temporada. No us la perdeu, La treva. Vam sortir entusiasmats i tot i que us va com un tro, que es diu en aquestes ocasions, novament, la felicitat a tot l'equip que integra La treva. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Clara Segura, David Selves, Plàcid García Planas. Acaba l'excedència i tornar a l'avantguàrdia.
Amenaço en tornar.
Sí. Et trobem a faltar, que ho sàpigues. Gràcies als tres.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.